8 minuts que passen de 2:15 del matí i avui ens acompanya el Sant Cugat a Fons, una de les escriptores més destacades de la nostra ciutat. Acaba de publicar un nou llibre i avui en parlem. Marta Pessarrodona, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda al Sant Cugat a Fons, gràcies per ser aquí amb
nosaltres.
Recordem, Marta Pessarrodona, Premi Nacional de Cultura, Creu de Sant Jordi, acaba de publicar Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, una obra que és un homenatge tant a la Virginia Woolf com al grup Bloomsbury. I què trobarà l'actor en aquesta obra?
El títol és explícit, vull dir, no m'hi volgo complicar la vida amb el títol, per exemple, no sé, amb el meu estudi sobre l'exili, bueno, dos estudis sobre l'exili tinc del 39, doncs, per exemple, es titulava un França 1939, la cultura catalana exiliada, val? I l'altre, doncs, l'exili violeta, dones dins d'aquest exili del 39, però en aquest cas m'ha semblat que el més pràctic era realment el que diu el títol, Virginia Woolf, per tant parlo de la Virginia Woolf i del grup cultural d'on ella va ser líder, vull dir, que és el grup de Bloomsbury.
Com el catalogaries llavors el llibre? Com un assaig? Com el...
És un assaig, és un assaig, sí, és un assaig mig biogràfic. Jo, per exemple, a la introducció parlo en primera persona perquè explico per què la meva fascinació, que ve de molts anys.
Ara parlarem d'això.
Ve de molts anys. Per què la meva fascinació amb Virginia Woolf, per què la meva fascinació després amb el grup de Bloomsbury, etc, etc. Però després, quan començo l'obra, doncs és en tercera persona.
Exacte. Aquesta fascinació, aquesta passió, ve d'una estada, sí, que vas fer a Anglaterra l'any 72. Què vas trobar amb Virginia Woolf llavors? Que et va fascinar tant. Què vas veure amb ella?
Bueno, va coincidir, que és el que explico a la introducció, va coincidir en el moment que deia que ara o nunca d'aprendre més llengua anglesa, estava a Anglaterra, i ja des d'aquí havia demanat una biografia, perquè també em plantejo això dintre de l'obra, com és... O sigui, a veure, la Virginia Woolf, abans dels anys 70, era un personatge literari superimportant, però, per exemple, no es donava a les universitats.
Vaja.
No. Jo vaig estar treballant en una universitat del 72 al 74. Però no sols la que jo estava, que era la Universitat de Nottingham, sinó en general, o sigui, l'havien bandejat totalment dels currículums. I en aquest moment, per exemple, doncs és no sols una figura, potser és la figura literària més ben documentada de la història de la literatura, que ja és dir, eh?
Caram, doncs.
O sigui, sí, jo dec tenir uns 1.000 llibres sobre... Entre ella i el grup de Bloomsbury i aquestes coses, tinc com un miler de llibres perquè me'ls he anat comprant, no? Vull dir que els meus llibres sempre me'ls beco jo molt, no? Sóc una autobecària, no?
Escolta, dius dels... de la Virginia Woolf, de les millors documentades, 1.000 llibres que deus tenir sobre Virginia Woolf.
I el grup de Bloomsbury i a l'Edanyos, diguem, per exemple, Forster, jo també he traduït Forster, i en Forster, el de Passage to India, i no sé, pues, fins on arribo, conec bé, però fins on arribo, Maynard Keynes, l'economista, però clar, la tècnica de l'economista no, que no la conec,
clar.
Però la seva vessant més humanista sí que la conec bé i tinc molts llibres sobre ell, no?
Però pel que fa a Woolf, tu creus que està prou reivindicada avui dia?
Sí.
Fins home, i tot aquí a casa sempre... nostra?
Home, a Barcelona fins i tot han posat una placeta que me n'he enterat fa poc, però vull dir, home, Déu-n'hi-do, i a més ha tingut sempre molt bona acollida. I aleshores, després de tants anys a dedicar-m'hi, fent d'altres coses,
això no va dir, no tens una mica culpable de tot plegat?
Sí que ho soc, sí. El Tisner, al seu moment, que era molt simpàtic, va dir que me l'havia inventat jo, la Virginia Woolf. Això era l'any finals dels 70s o així. Però realment jo, quan vaig començar a parlar de la Virginia Woolf, no era... Però és que, a més, l'any 72 podia recórrer a Londres i saber llocs on havia viscut, on havia nascut, etc, etc, i no trobaves cap referència. Màxim el pare, que havia mort el pare, tal. Ara pots donar... Jo, per exemple, en aquest llibre hi ha quatre apèndics. Un d'ells és adreces, no sols de Londres, sinó adreces si tu vols seguir on vivien, on van estar, etc, etc. Però m'ha semblat pràctic.
Això per fer un tour, diguem, literari,
sí,
per Londres,
sí,
seria fantàstic.
Bueno, jo hi he anat, a uns socis del Col·legi de Doctors i Llicenciats em van demanar una vegada que em pagaven el viatge i aquestes coses perquè els ensenyés el Londres només, de la Virginia Woolf. I, bueno, ho vaig fer molt de gust.
I d'on et neix aquesta fascinació per Virginia Woolf?
Jo dic, ja ho dic, que el llibre aquest és la meva professora d'anglès i la meva professora de literatura anglesa. Jo no vaig estudiar germàniques que hi havia anglès, no? Sinó que l'anglès és una cosa que he volgut saber jo, vull dir, no, jo vaig estudiar història. I no sé, vull dir, a partir d'aquest moment, i les circumstàncies van ser evidents, per mi l'èxit internacional, que va tenir molt bona visió el seu marit, el Lena Roof, va veure que el gran èxit, que és el que té ara internacionalment, perquè és un no parar, vindria més d'Estats Units que d'Anglaterra. I va vendre, per exemple, molts manuscrits, per exemple, el seu diari, coses d'aquestes, però en fi. La New York Public Library, que està al carrer, el carrer principal de Nova York, com es diu, el 45, que hi ha la central, hi ha, bueno, la secció Virginia Woolf és impressionant.
Més que fins i tot a Londres, potser.
Bé, a Londres hi ha coses, i a més a Anglaterra està repartida la cosa, no? Està repartida a la Universitat de Sussex, que és on hi havia la casa Rodmell i Sussex, i és on hi havia la segona casa, i la casa on hi ha el riu on es va suïcidar, vull dir, tema. I la Universitat de Sussex és molt bona, i a més té un departament especial, etc etc. Vull dir que a Anglaterra hi ha molta cosa, també. Però el Leonard Woolf va fer dues coses molt bones, als anys 60, eh? Vendre's això a Estats Units, que per tant està a la New York Public Library, i després encarregar el seu nebot, que en principi no era biògraf, perquè el Quentin Bell, que escrivís la biografia de la seva tia, que a més ell m'ho havia explicat a mi, perquè vam arribar a ser molt amics, surt en fotografia dintre del llibre, va dir no, vull dir, no d'això, és perquè era ceramista, més o menys pintor ceramista, havia escrit sobre Ruskin i coses d'aquestes, professor de Belles Arts, diguem, primer va ser de la Universitat Jaime de Halber, etc. Vull dir, d'això, i però després, vull dir, va molt bé. I a més la seva dona va aplegar tot de material llegint aquests 15 llibres, quaderns, diguem, que és el que avui dia són 6 volums, que és el diari de Virginia Woolf, no? Bueno, i és una edició, allò, edició a cura, boníssima, no? I bé, i ell va fer, i aquesta biografia va disparar l'èxit, i és que a mi em va enxampar. Jo l'havia demanat des de Barcelona, jo estava treballant en un editorial, portava drets estrangers, i vaig veure anunciat que vindria una biografia de la Woolf. Jo ja havia llegit coses de la Woolf amb traducció, però i havia comprat ja molts llibres en original, perquè jo, per exemple, abans de saber anglès ja em vaig subscriure al Times Literary Supplement i coses d'aquestes, però en fi, forma part de la meva manera de ser. Però me'n vaig anar de l'editorial, vaig a Anglaterra, després immediatament em van contractar a la Universitat de Nottingham i vaig quedar dos cursos. I bé, i em va agafar aquest primer volum arribant a Londres. Va sortir el primer volum, que eren dos volums, que després ho vaig traduir jo en castellà. I bé, vull dir, doncs el primer el vaig llegir amb dificultat, el segon amb menys dificultat, vaig començar a llegir des de la primera novel·la a la darrera, etc etc. Es va convertir en la meva professora.
Clar, vas aprendre més amb la seva, sí, amb la seva obra.
És que per aprendre una llengua s'ha de llegir. Vull dir, això que s'ho fiqui al cap tothom, vull dir, diuen, no, com que tu has viscut a Anglaterra, sí.
Però ja vas començar-hi abans, ja, no?
Sí, no, abans i després, vull dir, al cap de l'any, gairebé et diré que llegeixo més en anglès que no pas en català o castellà, no? Que llegeixo moltíssim.
Virginia Woolf, per tant, és una bona autora per a aquests que estiguin aprenent anglès. Tu la vendries perfecta, dius, mira...
No, jo els hi recomanaria que comencessin per Jane Austen. És més com més fàcil, sí. No? Perquè Virginia Woolf, a més Virginia Woolf, jo vaig publicar una cosa fa uns anys, que és una selecció meva, que és un llibre que no existeix ni en anglès, que es diu Viajes y Viajeros, no? Que són tot d'assaig d'ella sobre viatges i viatgers, no? Que viatgers al llarg de la història, etc. Però vull dir, és un llibre que en original anglès no existeix. Soc jo que vaig agafar d'aquí,
d'allà. És el teu recull.
És el meu recull. I vaig fer la traducció jo, i vaig fer un pròleg jo, i bueno, totes aquestes coses. Doncs el primer article, que em sembla que era del 1904, ja era la Virginia Woolf, vull dir, no és una escriptora fàcil, no? però bé, vull dir, també quan et poses en una cosa difícil, el rendiment, jo ho he vist traduint, coses molt difícils donen més bon resultat. Vull dir, a mi me'n recordo que quan vaig traduir la Lillian Hellman, que era molt bona, però com a teatrera, diguem, com a autora dramàtica. Però Pentimento, que ara es reeditarà en castellà, com vaig traduir jo, i que m'agrada molt, doncs és allò, he says, she says, ell diu, ella diu, o sigui, notes que és una dona que sap aixecar un taló i posar-ho en escena, però com a qualitat literària, i hi va haver un meu amic de Madrid que em va dir, has aflojado un poco aquí, no? I no, és que
no
tu,
jo, no?
Tu respons, si ets fidel, respons a l'autor que estàs traduint. Per tant, un autor difícil, Forster també l'he traduït, va ser la meva primera traducció de l'anglès, i la vaig fer mentre vivia a Nottingham, bueno, em va costar mesos i mesos i mesos, tot el que tu volgués, però després el resultat va ser bo, perquè la base és bona.
Exacte, si l'original és bo, sí. La traducció forçosament, si ets fidel, ha de ser bona, imagino.
Exacte.
Quant temps vas estar a Nottingham vivint?
Dos cursos acadèmics.
Dos anys allà.
Dos anys.
Què tan durs? Quin record tens ara?
Tots.
A hores d'ara?
Per mi és els anys més feliços de la meva vida. No, no, jo adoro Anglaterra, m'agrada molt, i bueno, no m'hi vaig quedar perquè no podia, però...
En aquell moment vas marxar perquè volies aprendre...
Bueno, vaig marxar perquè es moria el meu pare, també cal dir-ho, que si no m'hagués quedat més anys.
Clar. Però... Te'n sents una mica d'anglesa?
Totalment, totalment, no una mica, sóc una anglesa frustrada. I a més m'agrada molt que tenen de patró Sant Jordi, com nosaltres.
Sí,
ah, mira, veus, estan germanats per aquí.
Jo dic que sóc independentista anglesa. Res de galesos, res d'escocesos, res d'irlandesos.
Això anava a dir.
Jo d'Anglaterra, Anglaterra, que és...
L'Àlex Almond no deu estar molt content, escolta, això em sembla.
No, no, tinc tota la simpatia pels escocesos, això és una broma. Òbviament, òbviament.
Marta, parlàvem de Virginia Woolf, això ens porta directament al grup Bloomsbury.
Sí.
Recordem un grup d'artistes britànics, sí, de principis del segle XX fins al començament de la Segona Guerra Mundial, un grup que, buscant informació al respecte, hem trobat que neix d'una manera ben curiosa, a partir d'històries d'amor i tot plegat, tenen
no,
una bueno, composició una mica curiosa.
No, neix senzillament de que el germà gran de dues noies, una de les quals era Virginia Woolf, es queden orfes, són quatre germans i es queden orfes, i decideixen canviar-se d'un barri aristocràtic, que és Kensington, Hyde Park Gate, el carrer concretament, que surt de Hyde Park,
sí,
anar-se'n en un barri gens d'això, però que està a prop de la Biblioteca Britànica, etc, etc, que és Bloomsbury, no? I agafen una casa gran, gran escàndol de la família i amics, entre els quals el Henry James i d'això. Oh, com van a parar allà, no? Bloomsbury, ja se sap, és molt... O sigui, Londres no té un centre, en té molts de centres, no? Però diguem, és a costat del West End, on hi ha els teatres i cinemes i bueno, coses d'aquestes, no? I se'n van a viure allà. I el germà, que ha acabat els estudis a Cambridge, doncs, diu, pues mira, faré unes reunions, uns at-homes a casa, no? Amb els seus amics que també havien acabat la carrera i estaven pensant què feien de la seva vida, no? I és que, o sigui, l'interès que pot tenir el meu llibre, crec jo, per un lector d'aquí, és que, esclar, per exemple, una autora o un autor anglès no se li acudeix explicar què són els clubs anglesos, perquè ells ho saben ja, i no li explicaràs...
Es
dona per fet. Que té unes característiques que aquí no existeixen, no? I, en canvi, jo hi dedico un capitolet a explicar què és el club anglès. I la meva teoria, des d'un bon començament, ha estat sempre la mateixa, perquè, a més, hi poso unes quantes teories sobre la cosa, no? Que és que els pares de tots aquells que es reunien cada dijous eren socis, era un club d'homes, perquè bueno, també això dels clubs d'homes i de dones, Déu-n'hi-do, saps? Vull dir que també ho explico dintre del llibre. I bé, la diferència era que allà hi havia dues dones, i que no era un xico busca xica, perquè molts d'ells, tot i que sí que es van casar entre ells, la germana es va casar amb un del grup, el Clive Bell, etc, etc, però molts d'ells eren gais, vull dir que no era tan...
No era una cosa buscada, sinó potser com diuen en castellà, que el roce es que el cariño,
sí,
i al final...
Era un ambient diferent, en comptes dels Pickwick Papers que això ho sabem per Dickens ja. Al segle XIX, doncs, allà hi havia unes dones, era una mica diferent, i tots en igualtat de condicions. I certament això no m'ho ha discutit mai ningú. El grup de Bloomsbury és el primer grup intel·lectual anglès en el qual homes i dones eren iguals. No vol dir que un cop tancava la porta, les dones, hi havia unes eleccions generals i les dones no podien votar, perquè el vot per dones total a Anglaterra no és fins a l'any 28.
Escolta, però dius que era Anglaterra, però ens atreviríem a dir que potser la resta del món, perquè això era potser una cosa inèdita, potser als Estats Units podria passar una cosa com aquesta?
Bueno, els clubs dels Estats Units són bastant a semblança dels anglesos, eh?
Clar, però...
Per exemple, els d'homes, les dones no hi podem entrar fins a les 7, a les 6 de la tarda, jo què sé, coses extraordinàries, no?
Sí,
vull
sí.
dir, no ho sé, no ho sé tant.
Clar, però és que és això, si a Anglaterra que ja anirien un pas endavant segurament...
Sí, no, home, escolta... Anglaterra era el bressol de les sufragistes i sufragetes, etc., que això també ho explico, perquè tampoc està tan clar aquí. És que tampoc està tan clar aquí la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la que ara farem el centenari de que va esclatar, el 14, no? I en canvi per Gran Bretanya va ser transcendental que entrés Gran Bretanya a la guerra i que, per exemple, en general tota la gent del grup de Bloomsbury s'hi oposessin i es declaressin objectors de consciència, etc, etc, i d'això, això és una cosa que va marcar molt.
Primers pacifistes.
Sí, sí, eren pacifistes.
Sí, el llibre també ens serveix per conèixer una part de la societat britànica de l'època.
Sí, 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 naturalment, naturalment. Espero que sí. Espero que ho explico bé.
Segur que, que està sí.
Perquè a mi el que m'ha interessat és molta narrativa. Per exemple, és un llibre que no hi ha notes. Ara hi ha una bibliografia que, si fiquem la biografia, pots saber-ho tot.
Escolta, Marta, ja, molt. Breument, has escrit moltíssim sobre Virginia Woolf. Has parlat moltíssim d'ella. Un llibre més sobre ella. En aquesta ocasió... Diguem, per la gent que no coneix tant la figura de Virginia Woolf, seria, i per poder començar a conèixer aquesta figura.
Home, la modernitat literària comença amb Virginia Woolf i James Joyce, que a més eren exactes contemporanis. Tots dos van néixer el 1882 i tots dos van morir pràcticament de la mateixa mort, perquè es parla molt del suïcidi de Virginia Woolf, però pensem que la vida que duia a Suïssa, a Zúrich, James Joyce va ser, la seva mort va ser una mena de suïcidi, ja, vull dir, més o menys, i Joyce va morir el gener i la Woolf es va suïcidar al març, vull dir, són exactes contemporanis, però quan parlem dels grans pares de la modernitat literària, que no és el modernisme nostre, que consti, doncs hem d'agafar Woolf.
Totalment. Doncs Marta Pessarrodona, autora d'aquest llibre, Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, publicat per Ara Llibres. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, a Sant Cugat a Fons, per parlar
Gràcies
de la figura.
Gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantats que vinguis sempre que vulguis.
Molt bé.
Marta, ens veiem molt, molt aviat i fins aviat.
Fins aviat.
Ara fem uns anuncis, butlletí informatiu i després tornem amb més temes. Fins ara.